El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i preocupa, doncs, el fet que els problemes d'aquest tipus hagin anat a l'alça des de la pandèmia, tant en els adults com els joves i els infants. En aquest context, l'Hospital de Sabadell ha dedicat molts esforços a prendre mesures per donar resposta a aquesta realitat. A part del foment del Pla de Prevenció del Suïcidi, ja està en marxa des de fa anys, també s'ha reestructurat el Servei de Salut Mental. Des del mes d'agost passat es troba dividit entre pacients adults i pacients infantojuvenils, i nosaltres volem conèixer una mica a fons com s'aborda la salut mental dels infants i dels joves. I avui, per això, hem convidat, doncs, a la Montse Pàmies, que és responsable de salut mental infantil i juvenil del Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia.
Avui és el Dia Mundial de la Salut i sembla que en els últims anys cada vegada parlem més, també als mitjans, abordem aquest tema, que està deixant de ser un tabú. Però abordem bé aquestes problemàtiques, parlem més, però ho fem bé.
Bé, d'entrada és una bona notícia que se'n parli més. La salut mental ha estat estigmatitzada i amagada durant molts anys, fruit d'un gran procés històric, no?, de rebuig i d'estigma, sí. I per tant que se'n parli és una bona notícia. Com n'hem de parlar també és molt important. És a dir, per una banda, hem de ser capaços d'informar la població per poder detectar les patologies psiquiàtriques més greus, no estigmatitzar-les, donar-les la sortida mèdica, psicològica i comunitària que cal, però per altra banda també hem de parlar dient que la salut mental no és només una feina de psiquiatres i de psicòlegs. La salut mental és feina de tots. Hi ha fluctuacions en l'estat d'ànim, hi ha situacions socials, hi ha situacions comunitàries que alteren l'estat d'ànim i que no tenen per què ser psiquiàtriques o psicològiques. Per tant, parlem-ne, però parlem-ne bé diferenciant, no?, aquests aspectes i empoderant a la nostra població perquè pugui manegar aquestes situacions de malestar sense necessitar-nos els psiquiatres.
Clar, ara estic pensant també, doncs, què és més determinant per patir una d'aquestes malalties? La genètica o també la precarietat, la situació, no?, el context també econòmic, social, que pot viure la persona?
Bé, totes les malalties mentals tenen una doble vessant. Per una banda, hi ha una part genètica que la tenen totes les malalties mentals i, per tant, per altra banda, hi ha una part ambiental o allò que també diem epigenètica. És a dir, nosaltres heredem dels nostres pares uns gens que ens defineixen com serà l'estructura del nostre cervell. Però tot el que passi des del moment de la concepció i al llarg del desenvolupament del cervell i al llarg de la vida, de tot, factors d'estrès, tòxics ambientals, situacions que vivim, ens anarà configurant la situació final del nostre cervell, la forma com ens relacionarem, com pensarem i també, evidentment, la malaltia mental que tindrem si n'hem de tenir. Llavors, hi ha malalties en què la càrrega genètica és més potent, com per exemple l'autisme o per exemple l'esquizofrènia. Hi ha altres malalties mentals en què aquesta segona part, aquesta part més enllà de la genètica, ambiental, té un factor més pes, com pot ser els quadres d'ansietat, com pot ser els quadres depressius, les situacions d'estrès posttraumàtic, evidentment. És a dir, que en funció de la patologia tindrem un pes diferent entre genètica i ambient, però en tots tenim la participació dels dos àmbits.
Hi ha un debat també permanent, no?, sobre la medicació excessiva moltes vegades a les persones amb problemes i amb trastorns mentals, probablement per la manca de professionals també per fer teràpia. Hi està d'acord?
A veure, jo crec que és important diferenciar si mediquem el que és malaltia mental i el que no és malaltia mental. El que és malaltia mental, penso que actualment estem seguint unes guies clíniques bastant complertes i donem la medicació que toca en els quadres, els trastorns mentals que toca. Tot i amb això, si nosaltres mediquem situacions vitals, canvis de l'entorn, com si fossin depressions o com si fossin patologia mental, potser sí que aquí no estem actuant amb la fiabilitat, no? I amb l'eficiència que suposa la salut, la psiquiatria. També és cert que cada vegada hi ha més psicòlegs en els equips de salut mental, i també en els equips de salut mental ara hem incorporat professionals molt de l'àmbit social, educadors socials, treballadors socials, terapeutes ocupacionals. Per què? Perquè hem vist això. Hem vist que sí, els psiquiatres som importants, la medicació, quan és necessària, és molt necessària, molt eficient i s'ha de donar. Però moltes vegades amb això no en tenim prou i tenim un pacient en un entorn vulnerable a nivell social o a nivell personal que si no l'ajudem d'una manera més holística, treballant aquests aspectes socials i psicològics, per molt bé que fem la nostra feina mèdica, no ens en sortirem. Per tant, més aviat que més o menys medicació, jo diria medicació en equip. En equip amb els psicòlegs i amb els treballadors socials.
Crear tota aquesta xarxa. Suposo que també doncs, apostar per doncs, fomentar aquesta visió no, comunitària i també per intentar doncs, fomentar doncs, el benestar emocional. No? Hauríem de fer els deures, hauríem de prevenir o parlar fins i tot, com abans deia, no? de les emocions i diferenciar, perquè a vegades sembla que també doncs, hi ha una certa fragilitat no? per al context actual, pesa un desànim.
Penso que el que has dit, la prevenció és bàsica, és molt important. No, la prevenció no pot pilotar en la salut mental terciària, en els hospitals, sinó que aquesta prevenció ha de ser en la comunitat, en les escoles i en les famílies quan parlem de nens. Llavors, treballar en els nens per crear coneixement de les emocions, maneig de les pròpies emocions, maneig de les situacions, jo personalment no estic tan a favor de dir que hem de buscar un benestar. Jo estic més a favor de dir hem d'ajudar els nens i els adolescents a saber que hi ha moments de benestar i moments de malestar, i que els moments de malestar són normotípics. Recordeu-vos vosaltres a l'adolescència, éreu feliços? El 24 hores al dia?
No.
L'adolescència és un moment de canvis
complicat,
hormonals, el cervell, el social, hi ha molts canvis i, per tant, el benestar no és el 100% del dia. Per tant, penso que hem d'ajudar els nostres adolescents a entendre que hi ha situacions de malestar i poder-les manegar, a la vegada que també fomentem activitats que afavoreixen el benestar, com pot ser l'esport, com pot ser les relacions socials, com pot ser també anar bé a nivell acadèmic, ajudar-los si tenen algun problema acadèmic per tirar endavant. És a dir, hem de buscar un entorn de benestar ajudant també els nostres adolescents a saber que hi ha emocions de frustració, de ràbia, de disgust, que les hem de poder manegar, que no t'han de portar a urgències de psiquiatria, val? Sinó que han de poder... És a dir, una situació de que he suspès tres assignatures i els meus pares m'estan enfadats, o m'ha deixat la meva primera parella i estic terriblement trista i no sé com sortir-me'n, hem de donar des de la comunitat suport a tot això, des dels pares, professors i amics, per no haver d'acabar a urgències de psiquiatria d'un hospital general.
Per tenir totes aquestes eines, no?, i aquests recursos, també suposo que hem fallat com a societat, no?, en el sentit d'estar massa exposats també als joves, no?, a les xarxes socials, a aquest món virtual, que tampoc no ajuda gaire, no?
Sí, és cert.
A entendre totes aquestes emocions, no?, es dona com una imatge de felicitat, de perfecció, de benestar, que no és real.
Clar, a mi em costa molt pensar que la societat ha fallat, perquè quan miro enrere penso que venim de situacions molt pitjors i, per tant, la nostra societat i el nostre moment actual i els nostres joves tenen moltes coses positives respecte a generacions anteriors. Val?
Està bé també posar el focus,
sí,
no?
Acceptem la diversitat d'una manera que no acceptàvem, és a dir, hi ha molts aspectes positius a nivell de la nostra societat. Per altra banda, és cert que estem en una societat que ha accedit de cop a tots els mitjans, a les xarxes i a la comunicació d'una manera global, massiva, i ens hem hagut d'anar adaptant, com a pares i com a professors i com a professionals a aquestes situacions. Llavors, tenim unes xarxes que, per una banda, projecten imatges d'èxit constant, de felicitat, lligada al cos, lligada a objectes físics, lligada a aspectes que poden ser com el target dels nostres adolescents, i els estem creant aquesta imatge idealitzada i de perfecció, per una banda, que això segurament és un factor de risc per trastorns alimentaris, per ansietat, per depressió... Sí. Per altra banda, també tenim unes xarxes socials que responen massivament a algunes conductes que no haurien de respondre. Per exemple, un adolescent es fa una autolesió i el penja al xat de la classe. Què tenim? Una resposta brutal de tot: què t'ha passat? no? És a dir, llavors, per d'aquesta manera també estem potenciant uh-huh. aquesta conducta i aquesta identificació d'aquest adolescent amb aquesta autolesió, per exemple, no? És a dir, que és tot un repte, sou tot un repte els mitjans de comunicació sí. i les xarxes socials, i en tot cas hem de treballar conjuntament.
Parlem també dels serveis, no? El Partaulí, per què era necessari també doncs separar entre els joves, no? Els infants i els adults.
Bé, en el Partaulí, a nivell d'equips professionals ja hem treballat des de sempre amb un equip de salut mental d'adults i un equip de salut mental infantojuvenil. La diferència està és que l'any 20 es va crear l'especialitat de psiquiatria del nen i de l'adolescent a l'Estat espanyol, que era l'últim o el penúltim país d'Europa en crear-se aquesta especialitat.
Sí, que anava molt tard.
Molt tard. I nosaltres, els psiquiatres, que sempre ens havíem dedicat a la infantil, havíem estat lluitant per això. Llavors, en el moment en què es crea l'especialitat, sí. en els hospitals bueno, es creen dos serveis diferents, no? Perquè hi ha prou evidència de diferències. Són dos serveis diferents, però que, òbviament, són serveis germans. És a dir, treballem molt conjuntament. En molts aspectes. Però sí que l'especificitat que té la salut mental infantojuvenil, doncs d'aquesta manera es veu reforçada amb un servei propi. Un servei que està molt vinculat i és també germà de tots els equips de pediatria. Sí. Sabeu que el Taulí té un servei de pediatria molt potent, que és bueno, doncs de referència en algunes malalties minoritàries, en alguns aspectes com l'autisme, i per tant podem treballar conjuntament amb els companys de pediatria per donar al nen una atenció
més global,
transversal, no? És a dir, el que li passi, des del cervell fins als ronyons, fins al cor, pot tenir una atenció integral i transversal. I per altra banda, el fet de tenir els equips de psiquiatria d'adults, dels nostres companys, també fa que aquest nano, quan arribi a l'edat adulta, doncs sigui més, aquests que tenen patologies cròniques sí. de salut mental, sigui més fàcil de passar i de
no?
continuar
i de passar.
La transició a l'edat adulta.
Heu notat també, com heu notat aquesta escissió del cervell en el vostre dia a dia? Heu notat també doncs, diferències, o no sé si també doncs, s'han incrementat el nombre d'atesos?
Bueno, això jo penso que no té tant a veure amb com hem distribuït els dos serveis i les dues direccions de serveis, sinó que hi ha hagut un increment de demanda des de la pandèmia, com tu deies a l'inici. La pandèmia ha estat una situació d'estrès. La nostra generació no ha tingut guerres, no ha tingut, però ha tingut una pandèmia. I aquesta pandèmia genera estrès. L'estrès, d'allò que dèiem abans, de la genètica i l'ambient, és un estrès ambiental que pot fer que es desencadenin patologies que genèticament estiguin determinades.
Clar, és un agreujant, no?
És un agreujant, és un factor d'estrès que també ha condicionat pues, empitjorament a nivell social, a nivell econòmic, és a dir, hi ha molts aspectes al voltant de la pandèmia que han pogut incidir sobre la prevalença de malaltia mental. I això ho hem trobat tots, particularment des del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil, el que hem trobat és un increment de tentatives de suïcidi, que això ha estat així. En l'any posterior a la pandèmia hi va haver un increment del 200% d'intents de suïcidi en noies i un 10% d'increment en nois, que això també ho podem parlar, les variants de gènere en aquest sentit, respecte a l'any anterior a la pandèmia. Per tant, els intents de suïcidi s'han incrementat. És cert que el Departament de Salut ha respost amb el Pla de Prevenció de Suïcidi.
Sí, sí. En van parlar amb el doctor Palau a l'inici d'aquesta temporada del FEM Salut.
Per tant, això s'ha produït. Sí. Per altra banda, també s'ha produït un increment dels trastorns de la conducta alimentària. I, per tant, bueno, això són patologies que hem vist incrementades. La creació del Servei de Psiquiatria Infantil també ha associada a la creació d'un altre hospital de dia. Nosaltres teníem un hospital de dia general i des d'ara fa una mica, quasi un any, farà aviat, tenim un hospital de dia de trastorns de la conducta alimentària específic, no? Al Taulí. També tenim la planta d'hospitalització de psiquiatria infantil aquí al Taulí, en què hospitalitzem tots els nanos del Vallès Occidental. Està centralitzada al Taulí, junt amb l'equip guia, que l'equip guia és un equip comunitari de casos més greus. És a dir, la patologia greu del Vallès Occidental està pivotada al Taulí. I després tenim els hospitals de dia i el desplegament comunitari.
En total, quants pacients aproximadament ateneu?
Mira, a les consultes externes fem al voltant de 1.600 primeres visites a l'any i unes 20.000 visites de seguiment. En els hospitals de dia, al voltant de 150 pacients a l'any i a la planta d'hospitalització de psiquiatria infantil al voltant de les 200 altes a l'any.
Quines són les problemàtiques també més comunes que us trobeu?
Bueno, també depèn del dispositiu, no? En els dispositius de patologia més greu, sobretot autisme, psicosis, depressions majors que tenen risc de suïcidi i han d'estar ingressades, i també en alguns casos problemes de conducta molt greus que no han d'estar ingressats els problemes de conducta, però a vegades sí que és necessari ingressar-los per fer un diagnòstic diferencial, no? I veure si allà sota hi ha un consum de drogues, una patologia psiquiàtrica o aspectes més conductuals. I després, a nivell de consultes externes de la part comunitària, sobretot tenim quadres més ansiosos, depressius, trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i altres trastorns que afecten a l'aprenentatge i la conducta i trastorns de l'espectre de l'autisme.
Han canviat aquestes problemàtiques amb el pas dels anys o són similars?
Sí que han canviat. O sigui, des que jo vaig començar a treballar fins ara, la patologia greu jo que diria que és bàsicament la mateixa, amb la diferència de que ara potser la coneixem millor i la tractem millor que fa uns anys. El que ens hem trobat és que hi ha més impacte de temes socials, conductuals, més que fa 10 anys. És a dir, és com si tinguéssim una societat que és menys contenedora a nivell d'estructures familiars, estructures socials, estructures comunitàries i que aboque cap a la salut mental potser situacions que no tindrien per què ser tractades des de l'àmbit de salut mental. L'increment d'això demana que hospitalitzem un nano que ha fet una alteració de conducta molt greu perquè la família no el pot contenir. Quan no hi ha una malaltia mental, estem fent iatrogènia, potser, en això, no? A vegades els ingressem per fer un diagnòstic, com he dit, però no sempre ho hauríem de fer. És a dir, hauríem de tenir prou recursos a la comunitat com perquè no calgués psiquiatritzar aquests casos que no haurien de ser psiquiatritzats.
Abans comentava, no?, que també hi ha variants de gènere. En quin aspecte?
Sí, hi ha una vessant biològica. Sí que parlarem de sexe biològic. Hi ha uns canvis, hi ha unes diferències a nivell hormonal i d'estructura del cervell entre el sexe femení i el masculí. Això vol dir que, per exemple, les noies o dones tenim més vulnerabilitat a patir malalties més internalitzants, que es diu ansietat, depressió, i els homes, o el sexe masculí, davant un mateix factor d'estrès, té més tendència a tenir patologia més conductual o patologia més impulsiva o patologia de consum de drogues. Vale? Això és a nivell purament sexual i biològic. Després, òbviament, també hi ha aspectes que tenen que veure amb el gènere i la presentació social dels gèneres, que això ja és molt més ampli i que no és entenc el focus d'aquesta entrevista, però ho podem deixar per un altre dia.
Exacte, perquè jo crec que haurem de parlar més i incidir en aquests temes al Fem Salut. Avui també volíem parlar, evidentment, d'aquestes primeres jornades, no?, que s'estan impulsant de salut mental i cooperació. Com ha sorgit la idea de crear-les?
Bé, això sorgeix perquè des de fa temps l'agermanament del poble saharaui amb Sabadell fa, aquest any ens han dit avui, la regidora 35 anys d'aquest agermanament. Fa un temps, el taller d'art i de cultura...
El TAC va
liderar, no?, aquest agermanament junt amb el taulí. Llavors, en els primers anys, els companys meus de l'hospital, cirurgians, pediatres, anaven als campaments saharauis a fer aquest treball de cooperació. L'any passat vam incorporar la salut mental en aquest treball de cooperació. I llavors, l'any passat, una psiquiatra del nostre equip, la doctora Rebeca Gracia, hi va anar, sobretot per fer un estudi de les necessitats i del que podíem aportar des de la salut mental d'aquí allà, no? Veure com estaven les medicacions, els centres psiquiàtrics, l'atenció a l'autisme, els campaments saharauis tenen psicòlogues d'ells, autòctones, però no tenen cap metge psiquiatra en tots els campaments. Llavors, bueno, veure una miqueta les necessitats...
Sí, fer com una radiografia, no?, per després veure, no?
Sí, de quina manera des del taulí, psiquiatres del taulí, podrien anar-hi una vegada a l'any i donar aquest suport. Arrel d'això s'ha creat aquestes jornades en què han parlat no només de la nostra col·laboració amb els campaments saharauis,
sinó
també
no?
Sant Joan de Déu amb Senegal i una comunitat terapèutica del Maresme amb Nicaragua.
És més difícil l'abordatge també de la salut mental en països en vies de desenvolupament respecte a l'abordatge?
I tant, és com anar enrere en el temps. És com si passessis 100 anys enrere, en què els malalts psiquiàtrics estan lligats... en què les persones amb autisme bueno, tenen molt, molt poques eines i estratègies per donar-li suport. Hi ha un estigma molt més gran. Els pobles saharauis no pot fer una història clínica perquè els pacients no volen que quedi registrat en lloc que tenen una malaltia mental. Quasi no tenen medicaments, tenen poquíssims i són els que aquí donem per vells, no? I per tant són medicaments amb molts efectes secundaris i tal. Per tant, és a dir, que és com viatjar en el temps en la història de la psiquiatria.
Suposo que a través d'aquestes jornades també es tracta de fer una xarxa, no? De posar doncs, en comú tots aquests temes i també que la salut mental estigui cada cop més present, no? En tots aquests programes de cooperació.
Sí, es tracta d'això i per això hem reunit amb altres grups que també ho estan fent, com els companys de Sant Joan de Déu o del Maresme.
Aprofitant que avui és el dia i tancant ja doncs, aquesta entrevista, ens podria també oferir alguns consells per als nostres oients per això, per començar a treballar primer, doncs, per garantir doncs, això, la nostra, o millorar la nostra salut mental.
Sí, jo penso que amb els tres àmbits, amb l'àmbit de la prevenció, molt important saber amb qui comptem en el nostre entorn, en els joves i adolescents, pares, professors, en les persones adultes, en l'entorn laboral i en l'entorn familiar, reforçar aquests vincles comunitaris és una manera molt important de fer prevenció de malaltia mental, junt amb aspectes com una alimentació saludable, fer esport i no consumir drogues, no? Això seria la base per evitar malalties mentals. Després, detecció, sí, de malalties mentals. Un cop pensem que allò que ens està passant ja no es pot resoldre en l'entorn més immediat, tenim els metges de família i els pediatres, que són la font d'entrada i són els nostres referents. Hem d'acudir a ells si tenim algun dubte sobre si allò ens està passant és una malaltia o ho podem resoldre. Ells són els que ens derivaran als serveis especialitzats, el servei de psiquiatria d'adults i el servei de psiquiatria infantil. Si arribeu, el que volem és que us trobeu un servei mèdic, com si anéssiu a cardiologia o a dermatologia, i lluitar contra l'estigma, perquè les malalties mentals són malalties mèdiques amb un component genètic i ambiental, i hem de treballar entre tots per disminuir, anul·lar, no?, aquest estigma que portem arrossegant des de fa massa anys.
I com podríem, doncs, a trencar amb aquest estigma? Pues per als nostres oients, també, no? Per donar un consell, no?
Bueno, jo penso que si una persona té una malaltia mental hauria de poder explicar com si tingués una altra grip. Això és veritat que no sempre és fàcil, hem de saber en quin moment de fer-ho i anar-ho fent progressivament. Sí. Ens ajuda molt que hi hagi gent infamosa, no?, ara amb aquestes campanyes
que fan, no? Almenys també es fa més difusió, no?
Que en parlin.
També fan de mirall per altra gent,
clar. I això ens ajuda a parlar-ne, ens ajuda a normalitzar la psiquiatria com una altra especialitat mèdica, però per altra banda també hem de normalitzar el malestar com una experiència de vida sense psiquiatritzar-lo.
Que això també és important, tenir-ho present. Moltíssimes gràcies a Montserrat Pàmies per doncs, això passar i fer aquesta radiografia en aquest dia tan important per tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.